Què tal, amics oients, com esteu? Bon dia i bona hora i benvinguts tots plegats a l'antena dels 5 minuts més. Avui ja és divendres 26 de maig del 2023. Avui és l'últim dia de la campanya electoral. Es tanquen 15 dies d'intensa activitat per part dels partits polítics. Avui tenim ganes de saber si aquesta campanya electoral ha satisfet o no els ciutadans, si els ha convençut d'alguna o altra manera. Ara hi entrarem de seguida, però seguim l'ordre lògic de les coses i el primer que volem saber és quan obrim la finestra, quan sortim de casa, amb quin temps ens trobarem. I ara mateix podem dir que el cel es va serenant, tot i que les boires són protagonistes en aquestes primeres hores del matí. Aniol Puigverd, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, Joan, què tal?
Anem al mapa de temperatures.
Doncs, Joan, avui ens llevem amb temperatures més baixes. 2 graus negatius a Vall de Núria, 4 graus a Das i Ribes de Freser, 6 graus a Ripoll, 7 a Olot, a la Vall d'en Bas, Mieres i Sant Feliu de Pallerols, 8 graus a Vic, Santa Pau i Castellfollit de la Roca, 10 graus a Anglès, 11 a Girona, 12 graus a Banyoles i 13 a Figueres.
Connectarem amb en Dani Ramírez durant aquesta hora, ara però la prèvia de la previsió meteorològica, Dani.
Al matí hi pot haver una pausa ben bona, amb sol, alguna boira matinera, i a la tarda algun xàfec a l'interior, ja menys intens que no pas les properes hores. I al cap de setmana torna a pujar la temperatura i en principi les pluges aniran marxant. Peixos is my dum-dum-dum-dum, peixos is my
dum-dum-dum-dum, peixos is my dum-dum-dum-dum, qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixosisme. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixosisme! La campanya electoral i la política local no acaba de captar l'interès d'una part dels olotins i olotines. És el que s'extreu d'una enquesta que Ràdio Olot i Olot Televisió ha fet a poques hores que finalitzi la campanya electoral i que s'entri a la jornada de reflexió. Realment interessa la política local? Aquest és el fragment de l'enquesta que sentireu en l'informatiu que ara mateix comença.
La política municipal sí que m'interessa perquè ens afecta directament a la població on vivim, en aquest cas a Olot.
Clar que m'interessa. És el meu poble, a mi m'agradaria que fessin una mica més del que fan.
Que se está viendo lo que hay, nada más que robar votos y entonces la política no me gusta.
No pas massa. Que s'ha de fer parlar menys i fer més.
El tema polític és com molt subjectiu, de vegades. Doncs és com que poden dir això, però no ho fan mai.
Però sabem realment el sentit del nostre vot. Cada partit polític necessita com a mínim un 5% del total de vots per entrar a l'Ajuntament. A partir d'aquí s'activarà la llei d'ON, que determinarà mitjançant una fórmula la quantitat de regidors que li toca a cada formació. Els índexs de participació són bàsics per saber què val en vots cada membre del nou consistori, però com a ciutadans sabem prou bé la importància del nostre vot. Per exemple, sabem a qui beneficia el vot blanc?
Tota aquella candidatura que no tregui un 5% del vot vàlid no entrarà en el repartiment de regidors. Això què vol dir? El vot blanc no beneficia ningú, però és vot vàlid. Per tant, per exemple, si en una ciutat tenim 120.000 vots, dels quals aquests 20.000 són en blanc, el 5% dels vots serà 6.000. Si no comptem el vot en blanc com vàlid i, per tant, ens quedem només amb aquest 100.000 vots, el 5% serà 5.000. Per tant, per tu poder entrar a disputar-te regidors, si comptes el vot en blanc vàlid, com és el cas actual, doncs et caldrà 6.000. Per tant, té aquesta influència. Perjudica, més que beneficia, perjudica a aquells partits que estan voltant del 5% que poden jugar-se a entrar o no en el repartiment de regidories.
En Joan Urrea, professor adjunt de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, el tindrem a partir de 8:45 del matí esmorzant amb nosaltres. Li hem preguntat altres coses, per exemple, com es calcula la llei d'ON, o sense anar més lluny, què és un vot nul i si serveix d'alguna cosa o no, com, de fet, el seu nom indica. En parlarem. Avui serà un dels temes destacats del 5 minuts més, que ara mateix comença, i que, evidentment, com no podia ser d'altra manera, té com a rerefons aquesta campanya electoral que, tot i ser ja les últimes hores, no s'ha aturat. Junts Olot vol crear una planta de metanització a l'actual planta de compostatge Aniol.
La formació encapçalada per Pep Berga vol instaurar 4 dipòsits per allargar la vida de l'abocador. A banda d'aquesta mesura, Junts proposa augmentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis com el casal de Bonavista.
I el que és en la planta de compostatge, podem instal·lar-hi 4 dipòsits de digestió per tota aquella orgànica que en aquest moment recollim en els contenidors o que són sobrants de empreses d'agroalimentària, fins i tot no només de la comarca, sinó d'alguna proximitat, això es pot convertir en biogàs.
Des d'Esquerra Republicana proposen un nou model cultural i lingüístic per la ciutat.
Des del Partit Republicà creuen que la ciutat s'ha d'adaptar al segle XXI en aquest aspecte.
Escoltem la número 6 d'Esquerra Olot, és la Meius Ferrés.
Una bona política lingüística municipal que garanteixi tant el coneixement com l'ús de la llengua catalana entre tota la població olotina. Evidentment, sempre en coordinació amb la resta d'administracions a banda de la local. Pel que fa a la cultura, el que farem serà impulsar i crear una àrea de cultura d'arrel tradicional i també impulsar el binomi cultura i educació.
El PSC d'Olot celebra el seu acte central amb la presència dels actuals regidors de l'Ajuntament d'Olot i de l'expresident de la Generalitat, José Montilla.
Montilla confia en el pes polític que el cap de llista, Josep Guix, té a la ciutat i Guix espera poder formar una majoria progressista.
És veritat que si la marca està ben valorada, això ajuda. Però l'element determinant crec que continua sent els equips, el candidat o candidata i les propostes, el programa i el seu arrelament al territori.
La cúpula aposta per restringir el pas de camions de més de gran tonatge a l'Avinguda Sant Jordi.
Volen instal·lar un radar per trams dirigit a camions de més de 9.000 quilos.
Escoltem a Jordi Gasullà.
El senyor alcalde actual, senyor Pep Berga, va dir que per Junts no es tocarà ni un sol camió d'aquesta avinguda i nosaltres creiem que no només és possible, sinó que a més és necessari. Restriccions de pas dels camions de més de 9 tones en franges horàries, decidir en quines franges horàries és imprescindible de retirar aquests camions.
I Activem Olot assegura que impulsarà diverses propostes per fer d'Olot una ciutat més neta i segura.
Diu que ho farà recuperant la policia de barri i equilibrant la neteja en els diferents sectors de la ciutat.
Signarem uns agents municipals per ser policia de barri a diferents barris de la nostra ciutat. A part d'això, també recuperarem l'educació vial a les escoles, que és, des de la policia veien molt important aquesta tasca, aquesta feina que feien, molt important d'educació a molts nens, d'educació vial.
I avui també sortirem per la comarca perquè el Centre de Recursos i de Desenvolupament Local i Cultural de Can Torra a Santa Pau serà una realitat en menys de 2 anys.
Segons la candidata Cris Capó, el centre suposarà un abans i un després pel poble.
Aquest Centre de Recursos de Desenvolupament Local i Cultural ha de ser un abans i un després en el nostre municipi. Per què? Perquè no només serà un centre per a la gent gran, sinó que també hi podrem posar les entitats, disposaran d'uns locals aquí que podran fer servir.
I avui també anirem a la Vall de Bianya. La candidatura de Santi Reixac és l'única que es presenta a les eleccions municipals.
Reixac, que és alcalde del poble des del 2011, es presenta sota les sigles de Junts.
Molt més complicada està la situació a les Planes d'Hostoles, després que a les passades eleccions només hi comparegués una sola candidatura. En aquests comicis, a les Planes d'Hostoles hi han presentat fins a 3 llistes.
Doncs sí, la de Junts, amb Pablo Adell com a nou cap de llista, els independents. Estimem les Planes encapçalats pel fins fa poc segon tinent d'alcalde Marc Puig i el Partit dels Socialistes, que té com a candidat al bomber retirat Joan Josep Fageda.
Doncs sí, els coneixerem a tots plegats a l'informatiu que ara mateix comença. I aquest dissabte s'organitza una càtedra de renovació pedagògica sobre el mètode Pickler.
És una iniciativa pedagògica que proposa donar autonomia als infants per promoure el procés d'aprenentatge.
El pedagog i professor de la Universitat de Girona, Jordi Feu.
Aquest gest que tenim tan incorporat de que el nen comença a gatejar i resulta que ja li donem la mà perquè es posi dret. I a mi Pickler diu, això és una barbaritat i té tota la raó del món. Perquè si nosaltres el fem posar dret, en un moment encara que ell o ella no pot, estem forçant una musculatura, una psicomotricitat, uns estímuls que no està preparat. El més bonic és que un infant es posi dret per ell mateix i en el moment de fer-ho és una conquesta tan gran que reforça tant la seva autoestima que és extraordinari.
Avui també sentirem els tiets perquè encapçalen el cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols.
Amb una gran varietat d'activitats, música en viu i tradicions arrelades, la Festa Major de Sant Feliu arriba amb més d'una desena d'actes.
I pel que fa als esports, avui ens hem de centrar al Bosc de Tosca. I és que el club de futbol Bosc de Tosca encara l'última jornada depenent d'ell mateix.
El conjunt groc juga aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp del Bescanó.
Escoltem precisament Jan Ivern parlant sobre què suposa aquest desplaçament.
Hem de sortir igual o més que ells per intentar superar-los. Tenen el hàndicap o tenim el hàndicap nosaltres que juguem a fora de casa, però bé, aquesta temporada, no com les anteriors que jo he estat aquí, sempre se'ns ha donat, entre cometes, més bé, no? Hem guanyat molt més partits a fora de casa que no aquí a casa nostra.
Evidentment és ja Miquel Salavedra, que el tema dels Jans ens ha confós. El porter Lluís Graboleda, a punt d'acabar una nova temporada al futbol territorial, i atenció, amb 53 anys.
És el jugador més veterà en actiu de tot el futbol català.
Bé, tothom em diu allà on te vas, encara jugues, quan plegaràs, no sé què... Dic, bueno, això depèn de les lesions, de moment em trobo bé. Clar, no estàs tan ràpid com estaves abans, el salt tampoc saltes tant com abans, però bueno, tot això ho corregeixes, doncs, amb la col·locació, diguéssim.
I tant que sí, perquè l'edat és simplement un número. Un es pot sentir jove o es pot sentir gran, és una qüestió simplement de com se senti un mateix més enllà de la qüestió física. Tenim moltes coses, ja ho veieu, per explicar-vos a l'informatiu que ara mateix comença. Avui estem a divendres, el dia es diu 26 de maig del 2023. Una pausa per la publicitat i a la tornada obrim l'àrea de servei.
En moments d'incertesa és quan cal comptar amb l'assessorament professional més rigorós. Davant situacions delicades cal saber quin és el millor camí calculant tots els riscos i avantatges. Des de fa més de 30 anys a Vinyes Graboleda sabem com orientar-lo per aconseguir els millors resultats. Deixi la seva empresa en bones mans. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Especialistes en gestió fiscal, comptable i laboral. Treball, planificació, estratègia i resolució són la nostra filosofia. Som a l'Avinguda de Santa Coloma 61 d'Olot, al telèfon 972-26-96-02 i a jicassessors.com. JIC Assessors Fiscals Vinyes Graboleda. Ara més que mai, confiança, rigor i professionalitat.
Temps ara per al trànsit. És hora de connectar amb la Policia Municipal d'Olot. Endavant, bon dia.
Bon dia des de la Policia Municipal d'Olot. Per avui està previst un augment de la circulació a les hores punta i a les entrades i sortides dels col·legis. Avui de carrers tallats tindrem el carrer Sant Rafael, tallat el primer tram, de les 8 del matí a 8:45. El passeig d'en Blai, davant del número 50, des de 7:45 del matí fins les 12 del migdia. De discos de prohibit estacionar tindrem a l'Avinguda Sant Joan, davant del número 33, de 2:45 de la tarda fins les 7 de la tarda. A la carretera Sant Joan les Abadeses, davant del número 5, de les 8 del matí a les 6 de la tarda. El passeig de Barcelona, en el tram comprès entre el 36 i el 40, de les 8 del matí a les 8 de la tarda. El carrer Mas Mir de Xixàs, del número 43 al 47, des de les 8 de la tarda fins les 10 de la nit. Avui aprofitarem per parlar dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, per entendre'ns. Us recordem, conductors majors de 16 anys, només pot anar-hi una persona. No es poden utilitzar aparells mòbils. No es pot circular per damunt la vorera. S'ha de circular en sentit del carril de circulació. S'ha de portar el casc i ben cordat. Obligació de dur llum al davant i al darrere i molt, molt, molt recomanable l'ús de l'armilla reflectant. Això és tot des de la Policia Municipal. Que tinguin molt bon dia, a gaudir del cap de setmana i ens retrobarem dilluns a primera hora.
Al Pàrquing Centre d'Olot volem que aparquis de la millor manera. Hem incorporat als nostres caixers un sistema per pagar còmodament amb el telèfon mòbil i la targeta contactless. T'oferim punts de càrrega per a vehicles elèctrics i places adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. I amb els nostres abonaments i targetes Moneder, encara et sortirà més a compte a estacionar el teu vehicle. Ah, i si és dilluns, et deixem el carro de la compra per anar a mercat. Ens trobaràs al Firalet. A Olot, tot comença al centre.
Entrem en matèria, tal com us dèiem en titulars, la campanya electoral i la política municipal no acaba de captar l'interès d'una part d'olotins i olotines. És el que s'extreu d'una enquesta de Ràdio Olot i Olot Televisió a poques hores que s'acabi la campanya electoral i s'entri a la jornada de reflexió. A peu de carrer, joves i grans demanen més fets i menys paraules als polítics i als seus partits, i els que voten, la majoria tenen clar el seu vot, més enllà de les propostes que hagin sortit durant aquestes dues setmanes de campanya electoral. Ha sortit a copsar aquestes opinions en Gerard Puigdemont.
Estem a les portes d'unes noves eleccions municipals. En els darrers temps s'ha constatat un cansament per part de la ciutadania envers la política, però realment interessa més la política municipal? Això és el que opinen veïns i veïnes d'Olot.
La política municipal sí que m'interessa perquè ens afecta directament a la població on vivim, en aquest cas a Olot.
Clar que m'interessa. És el meu poble. A mi m'agradaria que fessin una mica més de lo que fan.
Que se está viendo lo que hay, nada más que robar votos y entonces la política no me gusta.
No pas massa. Que s'ha de fer parlar menys i fer més.
El tema polític és com molt subjectiu, de vegades. Doncs és com que poden dir això, però no ho fan mai.
Avui acaben dues setmanes intenses de campanya electoral, una allau de propostes i promeses per part dels candidats i formacions que es presenten per governar els propers 4 anys. Però realment, el 2023, les campanyes electorals encara són útils?
Sí, són positives perquè ens expliquen les seves idees sobre la ciutat i ens poden decantar d'una manera o d'una altra cap al vot, cap a un partit o cap a un altre.
Sí que és útil, però propostes no en fan. L'única cosa que fan és criticar som nosaltres.
Podrien poder fer altres coses, perquè jo trobo que això d'anar repartint fulletos i gastant-se els calés amb aquestes coses...
La campanya, clar, és un joc de vots. És tant un cantó com l'altre acabaran manyant, jo crec.
Amb el que sí coincideix la gent en general, però, és en assegurar que, tot i fer tanta campanya, el seu vot no canviarà.
És que és difícil que ens canviïn d'opinió, i més nosaltres ja, a partir de certa edat.
Jo tinc les idees bastant prefixades i no em condicionarà el que em puguin dir. Ja tinc la meva idea formada i ja sé què faré.
Jo ja tinc decidit a qui votaré.
Per tant, no depèn de la campanya, no?
Gens ni mica.
Entre tanta opinió, però, una de molt interessant que ens arriba de part dels joves. Les campanyes cada cop passen més a les xarxes socials i segurament en les eleccions que hagin d'anar venint, els famosos cartells penjats per tota la ciutat previsiblement aniran perdent sentit.
Si més no, si no saps qui votar, jo crec que el cap et va pensant, et va rumiant i al final pues, el primer que veus votes, jo crec. Però les campanyes... Ara els joves, més que res, no ens afecten gaire perquè cartells en veiem a tot arreu i estem com sobreexposats a informació.
Per fer aquesta notícia hem intentat parlar amb persones de tot tipus, ja sigui per raons de nacionalitat, sexe o edat. En general, a la gent li costa opinar sobre la política i només hem pogut entrevistar a una quarta part de totes les persones que hem enquestat. Totes aquestes persones, però, i la resta de la ciutadania, seran decisius diumenge per configurar el nou ajuntament. I per acabar, una darrera reflexió, una opinió molt compartida per la ciutadania.
Bueno, la opinión que no hacen nada más que prometer, pero luego no hacen nada, porque todo lo hacen nada más que prometer, pero cuando entra, pues no hacen nada luego.
Proposta va bé, però que la compleixen, si no tampoc, eh?
Tu lo passa que lo vols dir que es compleixin després. Si es compleixen és útil, si no es compleixen com sempre ja no és útil.
És que fan moltes propostes, però al final no fan el que diuen.
Massins interessos creats, simplement. Perquè tothom promet molt, però a l'hora de la veritat, poca cosa es fa.
Bé, és l'opinió dels ciutadans. De fet, cada partit polític necessita com a mínim un 5% del total de vots per entrar a l'Ajuntament. A partir d'aquí s'activarà la llei d'ON, que determinarà mitjançant una fórmula la quantitat de regidors que li toca a cada formació. Els índexs de participació són bàsics per saber què valen vots cada membre del nou consistori. Però com a ciutadans sabem prou bé la importància del nostre vot, Aniol.
El tant per cent de participació és la quantitat de ciutadans que han exercit el seu dret a vot. Aquí s'inclouen els que han votat la seva opció política, però també els vots en blanc. Són aquells casos en què els sobres no contenen cap papereta. És una manera de mostrar el desacord o la indefinició davant les diferents opcions que es presenten sense renunciar al dret a votar. Però a l'hora de l'escrutini, a qui perjudiquen o a qui beneficien els vots en blanc?
Ens ho explica en Joan Urrea, és professor adjunt de la Facultat de Dret de la Universitat de Girona.
Tota aquella candidatura que no tregui un 5% del vot vàlid no entrarà en el repartiment de regidors. Això què vol dir? El vot blanc no beneficia ningú, però és vot vàlid. Per tant, per exemple, si en una ciutat tenim 120.000 vots, dels quals aquests 20.000 són en blanc, el 5% dels vots serà 6.000. Si no comptem el vot en blanc com vàlid, i per tant ens quedem només amb aquest 100.000 vots, el 5% seran 5.000. Per tant, per tu poder entrar a disputar-te regidors, si comptes el vot en blanc vàlid, com és el cas actual, doncs et caldrà 6.000. Per tant, té aquesta influència. Perjudica, més que beneficia, perjudica a aquells partits que estan voltant del 5% que poden jugar-se a entrar o no en el repartiment de regidories.
En canvi, el vot nul no beneficia ni perjudica ningú. S'entén per vot nul quan la papereta està manipulada o a l'interior del sobre s'hi troben altres objectes o missatges, però hi ha alguns matisos.
Qualsevol cosa que et faci dubtar de la intencionalitat del teu vot farà que el vot sigui nul. Per exemple, si tu fiques una papereta de dues candidatures diferents, el vot serà nul. Però si en fiques dues de la mateixa candidatura, en principi tu no dubtes de la intenció, que és votar en aquella candidatura. En aquest cas, el vot serà correcte. Però qualsevol cosa, que no sigui un vot per candidatura, que sigui que comporti una alteració de la papereta o que comporti dubtes sobre què vols votar, es considerarà vot.
Cada partit polític podrà entrar a l'Ajuntament si no compta amb el 5% dels vots totals. A partir d'aquí, tenint en compte la participació, s'activa la famosa llei d'ON, que determinarà la quantitat de regidors que li toca a cada partit polític. Però com es calcula?
Pues aquest presenta en 5 partits, doncs agafaràs els 5 partits, es posaràs en una graella i aquí dalt faràs el número de vots i cada vegada aniràs dividint pel número de regidor. El primer dividiràs per 1, per 2, per 3, per 4, per 5, fins a 21 en el cas d'Olot, fins a 17 en el cas de Ripoll. Això ho fas amb totes les candidatures. I a partir d'aquí, el que has de fer és anar a triar els residus, els quocients més alts cada vegada. I amb això, tu el que tindràs, agafaràs els 21, si són 21 regidors, 17 si són 17 regidors, els 21 residus, els 22 quocients més alts, són aquelles persones, aquells regidors, que entraran a formar part de l'Ajuntament.
Segons Urrea, el sistema està pensat per garantir que passi el que passi, sempre surti un alcalde. La llista més votada és qui té l'obligació de governar, però si no té prou majoria, haurà d'arribar a acords. De vegades, però, si aquests pactes no s'acaben produint, és possible que l'alcalde finalment no sigui el més votat. És l'art de la política, la capacitat de negociar i arribar a acords.
Molt bé, doncs ara que ja ens hem posat al dia, anem a veure quines són les últimes propostes que presenten els partits polítics de cara a aquestes eleccions de diumenge. Per exemple, Junts Olot vol crear una planta de metanització a l'actual planta de compostatge. La formació, encapçalada per Pep Berga, vol instaurar 4 dipòsits per allargar la vida de l'abocador.
A banda d'aquesta mesura, Junts proposa augmentar la instal·lació de plaques fotovoltaiques a edificis com el Casal de Bonavista.
Informa Roger Isern.
Junts Olot vol continuar la creació de noves comunitats energètiques arreu de la ciutat. Segons el partit, per augmentar la generació d'energia compartida en zones industrials i també en equipaments de barris com pot ser el local social del barri de Bonavista. Una instal·lació que, segons Junts, podria acabar convertint-se en una comunitat energètica al barri com les de Montalivet i Sant Miquel. També proposa la instal·lació de LEDs a tot l'enllumenat públic abans del 2030. El candidat a l'alcaldia, Pep Berga, també ha destacat el projecte de la planta de metanització.
I el que és en la planta de compostatge, podem instal·lar-hi 4 dipòsits de digestió per tota aquella orgànica que en aquest moment recollim en els contenidors o que són sobrants d'empreses d'agroalimentària, fins i tot no només de la comarca, sinó d'alguna proximitat, això es pot convertir en biogàs.
Junts Olot també vol apostar per l'augment de carregadors de vehicles elèctrics a diferents punts de la ciutat i promoure accions d'estalvi energètic.
Esquerra Republicana, de la seva banda, proposa un nou model cultural i lingüístic per la ciutat. Des del partit creuen que s'ha d'adaptar al segle XXI en aquest aspecte. Dins les seves prioritats, Esquerra vol apostar per millorar la salut del català i fer un programa associat a activitats de caire cultural. Entre altres espais, volen impulsar la biblioteca de Can Sacrest.
Cultura i llengua són dos pilars del programa electoral d'Esquerra Republicana Olot, que en la seva darrera roda de premsa de la campanya electoral, el partit ha explicat la seva aposta per un nou pla cultural i lingüístic. Creuen que la ciutat s'ha d'adaptar a les noves opcions que dona el segle XXI i volen crear un nou pla basat en diverses activitats arreu dels equipaments que, segons el partit, s'han de renovar o s'han d'impulsar. La número 6.
Una bona política lingüística municipal que garanteixi tant el coneixement com l'ús de la llengua catalana entre tota la població olotina. Evidentment, sempre en coordinació amb la resta d'administracions a banda de la local. Pel que fa a la cultura, el que farem serà impulsar i crear una àrea de cultura d'arrel tradicional i també impulsar el binomi cultura i educació.
El candidat a l'alcaldia per Esquerra Olot, Josep Quintana, per la seva banda, també ha explicat que tenen bones sensacions de cares a les eleccions de diumenge i han notat durant la campanya electoral que, segons ells, els seus projectes han agradat.
I el PSC d'Olot celebra el seu acte central amb la presència dels actuals regidors a l'Ajuntament d'Olot i de l'expresident de la Generalitat, José Montilla.
Montilla confia en el pes polític que el cap de llista, Josep Guix, té a la ciutat i Guix espera poder formar una majoria progressista.
Informa Pere Ubach.
El PSC Olot celebra l'acte final de campanya amb la presència de l'expresident de la Generalitat, José Montilla. Montilla confia en l'arrelament del candidat del PSC Olot, Josep Guix, que creu que serà més determinant que el bon estat de la marca socialista arreu de l'estat.
És veritat que si la marca està ben valorada, això ajuda, però l'element determinant crec que continua sent els equips, el candidat o candidata i les propostes, el programa i el seu arrelament al territori.
En l'acte s'ha aprofitat per repassar el programa que el PSC ha anat presentant durant aquests dies de campanya. Guix assegura que està esperançat de cara a diumenge i no tanca la porta a pactar.
I nosaltres estem oberts, lògicament, a pactar amb tothom, amb les persones, amb els programes, sobretot amb programes, i a partir d'aquí podem parlar amb qui sigui. La democràcia és això, és parlar. Sí que ens agradaria, en tot cas, tenir una majoria de progrés a la ciutat. I ens agradaria que hi hagués un canvi de govern a la ciutat, perquè aquest que ha tingut fins ara, aquesta majoria absoluta, no ens ha anat gens bé.
En salut, el PSC proposa la creació d'un nou centre d'atenció primària i d'un d'atenció continuada d'urgències, que segons els socialistes s'ubicaria en un dels dos CAPs que hi hauria per descongestionar la unitat d'urgències de l'hospital. També es comprometen a millorar les condicions laborals del personal sanitari i a la creació d'una macroresidència que englobaria totes les residències existents a la ciutat.
I la CUP d'Olot aposta per restringir el pas de camions de gran tonatge a l'Avinguda Sant Jordi.
Volen instal·lar un radar per trams dirigit a camions de més de 9.000 quilos. El cap de llista, Jordi Gasulla, remarca que el 80% de la mobilitat de la ciutat és interna i que cal destinar gran part dels esforços a pacificar trams com l'Avinguda Sant Jordi.
Informa Guillem Guardiola.
La CUP d'Olot ha recordat que el trànsit de camions del tonatge a l'Avinguda Sant Jordi supera els 2.000 camions i els 20.000 vehicles diaris. La formació aposta per establir un itinerari obligatori per als camions que ja hagin descarregat que els impedeixi tornar a travessar per carrers urbans i que surtin d'Olot per la via més curta. El candidat de la CUP d'Olot, Jordi Gasulla, destaca la necessitat de pacificar l'Avinguda Sant Jordi.
El senyor alcalde actual, senyor Pep Berga, va dir que per Junts no es tocarà ni un sol camió d'aquesta avinguda i nosaltres creiem que no només és possible, sinó que a més és necessari. Restriccions de pas dels camions de més de 9 tones en franges horàries, decidir en quines franges horàries és imprescindible de retirar aquests camions, per exemple, quan entren o surten la mainada de l'escola.
La CUP Olot també proposa instal·lar un radar per trams dirigit a camions d'alt tonatge. Mentre no entri en funcionament, els copaires aposten per intensificar els controls periòdics dels camions autoritzats a passar per Olot.
I Activem Olot assegura que impulsarà diverses propostes per fer d'Olot una ciutat més neta i segura. Diu que ho farà recuperant la policia de barri i equilibrant la neteja en els diferents sectors de la ciutat. També tenen previstos diversos projectes en oci nocturn si guanyen les eleccions, Daniel.
El cap de llista, Jordi Rubio, creu que la inseguretat és un dels problemes principals de la ciutat. És per això que des d'Activem Olot volen recuperar la policia de proximitat i volen construir una subcomissaria al barri vell, on, segons ells, hi ha un major grau d'incivisme. Rubio afirma que la seguretat dels lutins i lutines és una prioritat per ells.
Signarem uns agents municipals per ser policia de barri a diferents barris de la nostra ciutat. A part d'això, també recuperarem l'educació vial a les escoles, que és, des de la policia veien molt important aquesta feina que feien, molt important d'educació a molts nens, d'educació vial.
Activem Olot també vol posar especial èmfasi en la neteja de la ciutat i afirmen que un dels projectes que impulsaran serà el control de recollida i neteja de residus a tots els barris. A més, Activem Olot també impulsarà la creació d'una taula d'oci nocturn on es plantejaran diversos projectes com l'obertura de bars al centre de la ciutat i discoteca en algun polígon industrial per tal de poder respectar el descans dels veïns.
I ens n'anem ara cap a Santa Pau. El Centre de Recursos i de Desenvolupament Local i Cultural de Can Torra, Santa Pau, serà una realitat en menys de 2 anys. Segons la candidata Cris Capó, el centre suposarà un abans i un després pel poble. Inclourà un espai per la gent gran, però també un espai per les entitats i la biblioteca municipal, entre altres serveis.
Units per Santa Pau ha centrat la seva campanya en donar més detalls sobre l'evolució de les obres a l'edifici de Can Torra. La candidata Cris Capó diu que estan en la primera de les 3 fases i que està previst que tot plegat estigui acabat a finals del 2024, principis del 2025. 25. Capó ha anunciat que l'edifici constarà d'un servei d'atenció per a la gent gran, pensat per l'àmbit rural, de manera que tant hi podran anar persones grans a viure i les 24 hores del dia, però també anar-hi a fer segons quines coses, com per exemple menjar o dutxar-se. A la resta de l'edifici hi haurà un espai d'entitats per a joves, un espai de coworking i la biblioteca municipal. A fora s'hi habilitarà un aparcament. En parla la candidata d'Units per Santa Pau, Cris Capó.
Aquest centre de recursos de desenvolupament local i cultural ha de ser un abans i un després en el nostre municipi. Per què? Perquè no només serà un centre per a la gent gran, sinó que també hi podrem posar les entitats, disposaran d'uns locals aquí que podran fer servir.
Units per Santa Pau ha anunciat que la Generalitat subvencionarà fins a 20 places d'aquest centre de recursos per a persones grans i han volgut remarcar la importància de seguir amb el projecte, donat que si no es continués es perdrien el més de mig milió d'euros aconseguits en subvencions.
Seguim el nostre periple comarcal a la Vall de Bianya. La candidatura de Santi Reixac és l'única que es presenta a les eleccions municipals. Sant Reixac és alcalde del poble des del 2011, es presenta sota les sigles de Junts.
Santi Reixac encapçala la llista de Junts a Bianya. Nascut a la Vall, n'és l'alcalde des del 2011. Té 68 anys i està jubilat, però quan treballava conduïa un camió que es dedicava a recollir la llet de les granges de tota la Vall de Bianya. Assegura que gràcies a la seva activitat professional coneix tots els racons de la Vall. Segons Reixac, el que més li agrada del poble és la seva gent i poder servir-la des de l'Ajuntament. Entre les seves aficions hi ha la de caminar per la Vall de Bianya i diu que després de 68 anys encara li falten indrets per descobrir. Dins el seu programa parla sobretot de canviar l'enllumenat dels diferents nuclis com la Canya o Llocalou.
El nucli de la Canya el que estem fent és un projecte per canviar tots els serveis que fa molts anys que estan obsolets i s'han fet, com és els temes de l'aigua i temes d'enllumenat, principalment doncs, per l'estalvi energètic. A Llocalou igualment tenim un projecte que és aquí a la carretera, que has canviat tot l'enllumenat i llavors l'organització requer també fer-ho.
I ara marxem cap a les Planes d'Hostoles perquè allà realment no estan pas tan tranquils ni molt menys. Després que a les passades eleccions només hi comparegués una sola candidatura, en aquests comicis a les Planes s'hi han presentat tres llistes. La de Junts amb Pablo Dell com a nou cap de llista. Els independents Estimem les Planes, encapçalats pel fins fa poc segon tinent d'alcalde Marc Puig, i el Partit dels Socialistes, que té com a candidat el bomber retirat Joan Josep Fageda.
Pablo Dell i Humphries és el candidat de Junts a l'alcaldia de les Planes d'Hostoles. Viu a Can Vilarot i és editor de professió. Diu que li agrada llegir, el jazz i el teatre. La diversitat i la convivència entre els veïns és el que més valora de les Planes. Odell reconeix que, per contra, no li agraden les mentalitats tancades que, de vegades, hi ha als pobles i que en alguns casos qualifica de sectàries. Diu que es presenta perquè valora el bé comú. Pablo Odell assegura que les seves prioritats passen per l'educació i la salut.
El tema més important pel nostre projecte és l'educació. El principal, posar la mainada i la infància i l'adolescència al centre de l'acció política, i natura i cultura, l'ànima i el cos. És a dir, a partir d'aquí, tots els temes que engloben un poble, seguretat, benestar, salut, energia, habitatge.
Marc Puig és el candidat de l'agrupació d'electors Estimem les Planes. És fill de les Planes d'Hostoles, té 32 anys i treballa com a botiguer al mateix poble. Els darrers anys els ha passat vinculat a l'equip de govern municipal com a segon tinent d'alcaldia fins fa poques setmanes, quan diverses discrepàncies el van fer marxar de la llista de Junts i renunciar com a regidor de l'equip de govern. Enamorat del seu poble, assegura que li agrada tot i li costa trobar-li algun defecte. Entre les seves aficions hi compta estar amb la gent i caminar per l'entorn de les Planes, una pràctica que assegura que el carrega d'energia per afrontar reptes com el d'encapçalar la candidatura. Marca l'atenció a les persones com a prioritat al municipi.
Desenvolupar el polígon industrial dels Angelats i sobretot pensant que tenim una població gran amb més de 300 persones més grans de 70 anys i que la corba segueix creixent, no? Obrir la llar de jubilats i també crear un centre de serveis per a la gent gran que faci funcions de centre de dia.
Joan Josep Fageda és el cap de llista del PSC a les Planes d'Hostoles. Té 71 anys i ha dedicat la seva vida laboral al servei de la ciutadania com a membre del cos de bombers de la Generalitat. També ha estat jutge de pau. Assegura que el que més li agrada del poble és la seva gent. Fa 2 anys que hi viu, temps durant el qual diu haver-se sentit molt acollit. Ara vol tornar-li als veïns tot el que els veïns li han donat a ell. Entre el que no li agrada es troba la manca de seguretat i la deixadesa que assegura que hi ha hagut en els darrers mandats. Posa com a exemple elements de lluminària que no funcionen i serveis que no tenen en compte l'accés de les emergències en algun carrer estret. En cas que arribi a l'alcaldia, marca com a prioritat la reobertura del Casal d'Avis i la creació d'un centre de dia mixta.
Residència Casal d'Avis, aquí baix al Junquer, aquesta casa, que només s'ha d'habilitar, i llavors ja ho tinc mig parlat, que llavors allà serà un hospital de dia mixta, o sigui, hospital de dia i residència d'avis. I obrir el Casal d'Avis, que s'ha tancat, i no sé per què s'ha tancat.
L'any 2019 a les Planes es va presentar una única candidatura a les eleccions municipals. Va ser la d'Eduard Llorà, que es retira de la política.
Florenci Cos, aigua, clima i gas. Volem que estiguis bé a casa tot l'any. Som especialistes en descalcificadors, sistemes d'osmosi i en la nova tecnologia de mineralització d'aigua. Instal·lem equips de climatització domèstica amb la millor eficiència i rendiment. Portem el gas fins a la teva caldera. També treballem per hoteleria i restauració. Florenci Cos, aigua, clima i gas. Per fer-te la vida més còmoda.
Fem una pausa amb tanta activitat política. Seguirem repassant l'actualitat en uns instants, però ara ens interessa saber, amb la proximitat del cap de setmana, quin temps tindrem. Dani Ramírez, què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, content.
Content per les pluges, suposo, no?
Sí, el balanç d'ahir és molt positiu, perquè va ploure força hores, no va ser una pluja tan intensa com la de dimecres i alguns sectors d'abans d'ahir. I per tant, els 20, 30, gairebé 40 litres per metre quadrat que van caure alguns sectors, doncs molt ben aprofitats, molt ben filtrats a terra. Els rius van anar creixent lentament, no pas cap sobtada crescuda de cop i volta. I per tant, doncs bé, la pluja, mireu, aquí a Olot va deixar 17 litres, que no és molt. Van caure 29 a Girona, 33 a Banyoles, 31 a Navata, 32 a Anglès, a Perafita 36 litres, a Lluçanès. En van caure entre 20 i 25 a la zona de Ripoll, també 36-37 a Sant Pau de Segúries, a Ull de Ter. Per tant, estem parlant d'una regada bona. Només van caure 5 litres a Roses i a Portbou. Aquí sí que a l'Alt Empordà, a la Costa Brava Nord, la pluja no va ser tan abundant. Però, en general, una mitjana de 20 a 30 litres és molt, molt ben aprofitada, tal com va caure. I aquesta nit, amb tanta humitat, doncs tenim molta boira, boira Vic, boira també a les valls del Ripollès, tot i que és una mica boira alta a Ripoll cap a la muntanya de Sant Amant.
Molt bé, doncs, Dani, amb aquest panorama, avui quin dia tindrem? Encara continuarem tenint pluges aquest divendres?
Bé, avui respecte als últims dies trenquem una mica la ratxa. Per tant, en principi faria més sol. Ara al matí tenim núvols baixos, s'aniran esqueixant. Les boires també s'aixecaran d'aquí un parell d'hores, cap a Osona, sobretot, que és on més fort està la boira avui, o també el Ripollès, i també algun sector de la Garrotxa. Però bé, a la tarda, després del sol i temperatura suau, 22, 24, 25 graus, doncs tornant a créixer nuvolades. I preveiem algun xàfec, alguna tempesta, al Pirineu i Prepirineu, sobretot en Cerdanya i Ripollès, de 5 a 10 litres per metre quadrat poden caure avui, res a veure amb les fortes tempestes dels últims dies, i algun xàfec aïllat pot arribar al nord d'Osona, Lluçanès, potser l'Alta Garrotxa, però aquí ja poca cosa, menys important. Tot això després d'aquesta matinada fresca. Hem baixat a 7 graus a Olot, 7 també a la Vall d'en Bas o a Olost, una mínima que ha arribat fins a 4 graus, tant a Das com també a Puigcerdà, i un grau positiu a Ull de Ter, a 2.400 metres. Per cert, hi va anar la cota alta, més de 2.300, i per tant, podem veure al matí, m'aguantarà poc, però el Pirineu una mica enfarinat, potser a cotes altes va caure un pam de neu cap al Puigmal.
Molt bé, Dani, anem a la previsió per al cap de setmana. El cap de setmana serà tranquil o, per contra, també tindrem temps variable?
Després d'una setmana moguda, cap de setmana que farà content a molta gent, perquè no ha de ploure. La sequera que tenim, encara que no ho sembli, continuem amb sequera pel que fa reserves d'aigua, pel que fa capa freàtica, però superficialment ja l'hem arreglat molt bé. Això s'ha de dir, s'ha de dir, perquè, per exemple, dalt del Montseny, aquest mes de maig han caigut a prop de 150 litres per metre quadrat, i també a la capçalera de l'Alt Ter, cap a Ull de Ter, també han superat els 150 litres per metre quadrat. Per tant, paisatge més verd, a sobre està tot millor, però continuem amb sequera. No plourà ni dissabte ni diumenge. Un dissabte de sol, boides al matí, 4 núvols a la tarda a les muntanyes i la temperatura una mica més alta, més valors de 24-25 graus. I diumenge, dia de sol, alguna boirina o boira, però menys, ja no hi haurà tanta boira al matí, i destaquem que la temperatura ja es pot empilar cap als 26-27, les més altes, per tant, una calor moderada, però lluny de calor forta o lluny dels 30 graus, que ara al mes de maig ja es poden començar a presentar, i de moment doncs no ve cap calor forta.
Fantàstic, Toni. Doncs molt bones notícies de cara a aquest proper cap de setmana i sobretot molt bones notícies les que hem tingut al llarg de les últimes hores en forma de precipitacions. Que tinguis un bon cap de setmana. Et sentim d'aquí una estona.
Que vagi molt bé. Bon dia.
Adéu, bon dia i bona hora. Peixos, isma, dum, durum, durum. Peixos, isma, dum, durum, durum. Peixos, isma, dum, durum, durum. Qualitat. Peix fresc i marís per tota la família a Peixos Isma. Cada dia, a partir de les 7 de la tarda, et portem directament a Olot el peix de la Llotja de Roses. Som al carrer Pere Llosa 7, telèfon 972-03-9152. I recorda que també et portem la comanda a casa. Peixos Isma! L'actualitat informativa no s'atura. Anem ara cap al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè obre les portes a que les AFAs gestionin directament el servei de menjadors.
Defensen una bona gestió en aquest sentit i asseguren que els menús per als infants s'escullen seguint criteris alimentaris i no econòmics. També es mostren optimistes en la resolució del conflicte.
Una vintena d'AFAs de la Garrotxa han signat un manifest per reclamar més transparència a l'hora d'escollir quin model els convé més en el menjador de cada centre, però el Consell Comarcal de la Garrotxa continua defensant la seva gestió. El conseller Fèlix Castanyer apunta que des de l'ENS comarcal no veurien malament que les AFAs adquirissin directament les competències per gestionar el servei.
Sí, jo crec que des del Consell el que s'ha fet és intentar fer una bona gestió, intentar fer una gestió pensant comarcalment, i l'idea és que si llavors hi ha AFAs i que nosaltres no tinguem les competències i que els atinguin directament, des del Consell Comarcal no hi ha de cap problema.
Sobre la possibilitat que les AFAs puguin gestionar el servei de menjador de forma indirecta, Castanyer ha respost això.
Nosaltres, des del Consell Comarcal, fa temps que demanem doncs, al departament que ens doni facilitats per poder fer convenis i poder gestionar-ho, inclús que es vagi directament des del departament, que nosaltres no hagin de fer convenis amb les AFAs o inclús ajuntaments, i sembla ser que ara el departament, en aquest cas, ens ha fet cas i està treballant doncs, perquè per pròxims cursos puguem fer-ho d'aquesta manera.
El Consell Comarcal de la Garrotxa confia que el Departament d'Educació detalli la forma en què s'ha de fer la gestió del servei de menjadors. També avisa que el curs que ve se n'haurà de tornar a parlar i que els preus per als centres podrien augmentar perquè, segons Castanyer, no seran tan ajustats com fa 4 anys.
I aquest dissabte s'organitza una càtedra de renovació pedagògica sobre el mètode Pickler.
És una iniciativa pedagògica que proposa donar autonomia als infants per promoure el procés d'aprenentatge. En aquesta jornada reflexionarà al voltant d'aquest pensament i es posarà en pràctica.
Com s'apropen els pares i mares als fills, com l'acompanyen en el seu desenvolupament, com es construeixen les relacions amb l'infant i quin efecte tenen els progenitors amb la seva presència en el joc o en el desenvolupament motor de l'infant. Mors en llibertat, aprendre en moviment és el nom d'una nova càtedra de renovació pedagògica que organitza Can Trona juntament amb la Universitat de Girona i que pretén reflexionar al voltant d'aquestes interaccions a través d'una mirada picleriana, que pretén donar autonomia i llibertat als nens i nenes quan són petits. El pedagog i professor de la Universitat de Girona és Jordi Feu.
Aquest gest que tenim tan incorporat de que el nen comença a gatejar i resulta que ja li donem la mà perquè es posi dret. I a mi Pickler diu, això és una barbaritat, i té tota la raó del món, perquè si nosaltres el fem posar dret, en un moment encara que ell o ella no pot, estem forçant una musculatura, una psicomotricitat, uns estímuls que no està preparat. El més bonic és que un infant es posi dret per ell mateix i en el moment de fer-ho és una conquesta tan gran que reforça tant la seva autoestima que és extraordinari.
El certamen està dividit en dues parts. En la primera s'acostaran a les bases de la pedagogia picleriana i es reflexionarà sobre què aporta aquest pensament tant a l'infant com al fet de veure'l com un ésser competent. La segona part posarà en pràctica tot el que s'hagi dit en la ponència. Es presentaran materials de joc compatibles amb aquest concepte d'infant competent.
Un material de joc que també és un material, diríem, de psicomotricitat, però una psicomotricitat en absolut dirigida. I crec que això penso que és un input realment també important. I en aquesta segona part es presentarà aquest material i s'afavorirà que les famílies i les educadores que puguin venir doncs el puguin tocar, el puguin conèixer, el puguin experimentar fins allà on es pot experimentar, però sobretot que sigui una qüestió pràctica.
Tot i que les càtedres de renovació pedagògica són jornades educatives i estan adreçades a alumnes i personal educatiu, feu recorde que estan obertes a tota la ciutadania.
Busques un lloc al mig de la natura on dinar el cap de setmana?
Masia Pi i Guillem és el que estaves buscant.
Natura, tranquil·litat i bon menjar.
A Masia Pi i Guillem gaudiràs d'un bon dinar amb la parella. A més, a Masia Pi i Guillem estem especialitzats en tota mena de celebracions. Aniversaris, comunions, trobades en família.
Més informació i reserves a masiapiguillem.com.
No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans un cocti ben salsero.
És la cançó del moment. Els Tallets encapçalen el cartell de la Festa Major de Sant Feliu de Pallerols amb una gran varietat d'activitats, música en viu i tradicions molt arrelades.
Doncs si la Festa Major de Sant Feliu arriba amb més d'una desena d'actes. Enmig de les eleccions, el municipi celebrarà la seva festa, que ja ha penjat el cartell d'entrades exaurides per la nit de dissabte.
La Festa Major de Sant Feliu comença avui al vespre amb el pregó a càrrec de Daniel Vilarrubias i Quadres, un arxiver, historiador de l'art i violonista del Vall de Cavallets. L'acte inaugural estarà acompanyat pel grup Combo, de l'Escola de Música de Sant Feliu de Pallerols i d'Amer. Després del pregó se celebrarà un sopar popular. Durant la primera nit de ball, els assistents podran gaudir de les actuacions de l'Orquestra Maribel, Àngel i Dimoni i DJ Calvins, que amenitzaran l'ambient amb la seva música. El dissabte començarà amb el mercat setmanal i a partir de les 11 del matí s'organitzarà una partida d'escacs oberta a tothom. Al migdia, la campana de l'església parroquial de Sant Feliu, datada de l'any 1626 i coneguda com a Feliua, ressonarà per tot el poble. Un dels moments més destacats de la Festa Major és la Mata de Golla, un ball tradicional que només es pot presenciar durant aquesta celebració anual. A les 5 de la tarda, els cavallets, els gegants i la molassa sortiran pels carrers per realitzar aquesta dansa tan especial. La segona nit de ball estarà amenitzada per l'actuació de The Tallets, Itaca Van i DJ Capde, que proporcionaran una selecció variada de música per a tots els gustos. Per aquesta nit ja s'han exhaurit les entrades. Diumenge al matí, els més petits tindran l'oportunitat de participar en un taller i gaudir d'un concert infantil. A més, se celebrarà un ofici solemne a l'església parroquial i una batucada al migdia. A partir de les 6 de la tarda es ballarà sardanes a càrrec de la Principal d'Olot. La tercera nit de ball comptarà amb l'actuació de Blue Moon, un grup que interpretarà versions de clàssics de rock dels anys 60, 70 i 80. Dilluns a la tarda, la Principal d'Olot tornarà a actuar juntament amb la Faràndula del Poble per oferir el Ball de Cavallets. A la nit, un espectacle pirotècnic posarà el punt i final a la Festa Major de Sant Feliu d'aquest any.
I a l'antena dels 5 minuts més, ara és temps pels esports. El Bosc de Tosca encara l'última jornada depenent d'ell mateix.
El conjunt groc juga aquest dissabte a les 5 de la tarda al camp del Bescanó. El destí ha volgut que el conjunt gironí sigui l'equip que ara mateix ocupa la 15a posició, plaça que pot suposar el descens de categoria. A la Bosc de Tosca li val l'empat o la victòria per tancar la temporada salvat matemàticament.
Fins l'últim moment, el Club Escola de Futbol Bosc de Tosca haurà de lluitar per seguir per segona temporada consecutiva primera catalana. Els de Salavedra i Boix visiten el camp del Bescanó aquest dissabte a les 5 de la tarda, en el que serà el darrer partit del curs 22-23. El de la primera temporada de la història del club no ha estat un curs plàcid pels grocs, que han demostrat tot i així agafar-li el pols a la categoria en una segona volta, on han sumat més punts que la primera. Després de dues victòries consecutives a casa, el Bosc de Tosca vol tancar la temporada sumant i celebrant la permanència. A davant hi tindrà un Bescanó que tampoc vol ocupar la 15a plaça. El tècnic del Bosc de Tosca, Jan Miquel Salavedra, espera un rival fort i intens, com tots amb els que s'han enfrontat.
Hem de sortir igual o més que ells per intentar superar-los. Tenen un hàndicap o tenim un hàndicap nosaltres que juguem a fora de casa, però bé, aquesta temporada, no com les anteriors que jo he estat aquí, sempre se'ns ha donat, entre cometes, més bé, no? Hem guanyat molt més partits a fora de casa que no aquí a casa nostra.
I per què la 15a plaça preocupa tant? Doncs perquè podria significar un possible descens a la segona catalana si el Sant Andreu no puja a segona federació o no s'acaba aprovant el format de lliga de 18 equips a tercera federació. Tot plegat no se sabrà fins a mitjans de juny i per això Salavedra espera tancar la feina aquest dissabte.
És esperar que l'Assemblea de la Federació aprovi tot això i seria endarrerir, doncs, i està patint, no?, fins aquest moment. Per tant, hem d'anar a buscar la victòria sí o sí i poder quedar, doncs, el més amunt possible de Primera Catalana.
El Bescanó, Bosc de Tosca, corresponent a la 30a jornada del grup 1 de Primera Catalana, es disputarà aquest dissabte a les 5 de la tarda al Municipal de Bescanó. Podreu seguir el més destacat del partit als comptes de Twitter de Ràdio Lot Esports i Garrotxa Digital.
I el porter Lluís Graboler, a punt d'acabar una nova temporada al futbol territorial amb 53 anys. És el jugador més veteran actiu de tot el futbol català. L'escola de futbol Garrotxa, l'equip on juga, lluita per aconseguir la salvació a Tercera Catalana. Curiosament, a la seva lliga també hi juga en Martí, el seu fill, el jugador més jove de la categoria, atenció, amb només 15 anys.
L'avi de la categoria o l'avi de l'equip. Amb aquest nom coneixen el jugador més veterà de tota la Tercera Catalana i un dels més experimentats de tot el futbol català. Lluís Graboleda està a punt d'acabar una nova temporada de la seva carrera a l'escola de futbol Garrotxa, ni més ni menys que amb 53 anys. La seva trajectòria en el món del futbol va començar fa 42 anys a la Garrotxa i ha format part d'una setzena d'equips del futbol territorial. Graboleda assegura que la seva intenció és continuar practicant l'esport que més li agrada, sempre que el cos aguanti.
Bé, tothom em diu allà on te vas, encara jugues, quan plegaràs, no sé què. Dic, bueno, això depèn de les lesions, de moment em trobo bé. Clar, no estàs tan ràpid com estaves abans, el salt tampoc saltes tant com abans. Però bueno, tot això ho corregeixes, doncs, amb la col·locació, diguéssim.
La història del Lluís, però, també és una història familiar que ha perpetrat en les noves generacions. Els seus fills, l'Arnau, de 18 anys, i en Martí, de 15, també juguen a futbol, el Besalú i el Santa Pau, respectivament. En Martí, per cert, és el jugador més jove de la Tercera Catalana, amb només 15 anys, ja ha disputat minuts a la categoria i, evidentment, l'experiència del seu pare li serveix de molt.
Ens va ensenyar sobretot quan érem porters, perquè és del seu tema i del que ens podria ensenyar millor, però ara també ens ensenya a ser respectuosos i no reclamar l'àrbit, perquè ja quan pita una cosa ja no es pot fer res.
Graboleda assegura que aprofita l'estiu per no perdre la forma i continuar entrenant. Qui sap si algun dia en Lluís haurà de deixar el futbol després de tants anys, però el que sí que té clar és que la seva intenció és continuar practicant l'esport de la seva vida fins que les cames aguantin i la salut ho permeti.
A tu que t'agrada el sol i la moda, aquesta és la teva oportunitat. A Opticàlia tenim una promoció única. 2x1 en totes les nostres ulleres de sol. Sí, ho has sentit bé. Compra unes ulleres de sol i emporta't el segon parell de les marques Opticàlia completament gratuït. Tant si ets clàssic com si vols estar a la moda, a la nostra botiga hi trobaràs tots els dissenys, colors i marques perquè trobis el parell perfecte per tu. Afanya't! Aquesta promoció és per temps limitat. No et quedis sense les teves ulleres de sol 2x1. Visita'ns a Opticàlia Olot, a la plaça Claran número 12, i troba el parell perfecte per tu. T'hi esperem!